Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 20 minuts del matí, ho havíem deixat amb una pregunta. Amb en Roman Pérez, el nostre psicòleg clínic, psicoanalista particular, des del Centre de Reeducació de Vito, al carrer Pau Barrabetxa, número 16, el nostre habitual temps de família. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
T'ho deixàvem amb una pregunta gairebé d'aquelles que es presta molt a parlar de la subjectivitat de cadascú.
Clar.
Em diem, no, és que hi ha gent dolenta. Veritablement, hi ha gent dolenta?
A veure, dolents som tots, no? O sigui, tots podem ser molt dolents. El que passa és que ho subjectem, no?, de moltes maneres. És a dir, no és dolent qui vol, sinó qui pot. S'ha de conviure després amb això, no? Per exemple, de vegades, no, els germans, si un germà li fa mal, o sigui, les baralles aquestes, li fa mal en sèrio, és tal el malestar que arriba a sentir, que si les coses estan més o menys en els paràmetres habituals, li pagarà menys que abans, tindrà menys baralles i tindrà més cura, perquè o sigui, segurament hi ha certa satisfacció en el fer mal, però per altra banda també hi ha moltíssima insatisfacció perquè se l'estima, perquè li sap molt de greu, perquè tampoc era la seva intenció, mm-hmm, etc. Aleshores, que tenim les dues vessants, però a l'estar lligades fa que ens refrenem. Ens referim bastant i força. De vegades en el llenguatge ens descansem, no? Sempre els pares, no?, que diuen unes coses que dius, si l'escolta algú pensarà que l'està... Es li fa, no sé, els llençaré per la finestra i sense obrir-la i... Bueno, de denuig i de... Però que són coses, diríem, que tenen que veure amb la passió i l'estima i la importància i el que els afecta tot el que li passa al fill.
Doncs fem-ho fàcil. O sigui que la bondat i la maldat la portem dins.
Sí, es pot dir així.
Es pot dir així?
Sí.
La portem de naixença.
La portem de naturalesa.
Quina diferència hi ha?
Bueno, que forma part de l'ésser humà, vull dir.
No, d'acord, perquè... no de determinats éssers humans, sinó de l'ésser humà en general.
Exactament, en tots.
D'acord, ja
aquí està. Perquè si no seria, com dic, és innat,
d'acord,
però l'innat fa l'individu i no fa l'espècie.
D'acord, és a dir, no es tracta que hi hagi persones,
exactament,
d'acord, sinó exactament, que l'ésser humà, per naturalesa,
sí, té les dues coses.
Té les dues coses. Té la bondat i la maldat.
A veure, figura que com a espècie, o sigui, tenim una mica de recorregut, res en comparació amb moltes altres, som nouvinguts, però a veure, és a dir, en les conquestes que hem arribat a fer, com ara, per exemple, cuidar, atendre els malalts, no? És a dir, donar de menjar a un que no aporta, diríem, productivament. Uh-huh. Això és una conquesta. Fins a, durant la majoria del temps, aquests es quedaven allà. Aquests més segurament ni demanaven, ni procuraven colar-se, diríem, sí, segurrons. Sí, sí. No? És que de la llei de vida dius, no pots casar, et mors i punto.
Tot i que dono la sensació que sembla que ens vulguis dir que tot allò de bo que té una persona és perquè s'ho ha treballat molt ella mateixa.
A veure, no, perquè també és cert que està en la nostra naturalesa una cosa molt social. Som sers socials. Aleshores, clar, no pots estar destruint a tot el que tens al voltant, perquè si no et quedes sense res, i també ho necessitem.
D'acord. Socials vols dir que per naturalesa necessitem els altres.
Dependents, exactament.
Sempre?
A veure, sobretot en els inicis, no? Sobretot en els inicis, d'una manera absoluta. O sigui, no és relativa, és absurda. Si no hi ha un altre que cuidi, alimenti, inclús afectivament i afectuosament, o sigui, si tinguéssim, no sé, un dispensari d'alimentació per un
nadó... Que no està en la física, sinó en l'emocional, també.
Efectivament. O sigui, necessitem tenir ser per un altre, que algun altre li representem a quelcom d'important, que no som un compost bioquímic el que cal alimentar bioquímicament.
O sigui, que encara que ens puguem trobar persones que diguin no, és que a mi no em fa falta ningú, és una mitja mentida, això?
A veure, bueno, és una resultant. T'ho diu en una llengua que tu entens,
sí.
Que algú, no, d'algun lloc l'ha tret,
sí.
Amb la qual cosa, per arribar a aquest punt, ha passat per molts, per moltes persones i per molts vincles.
I per moltes decepcions, probablement.
Probablement també, exactament. On, dit d'una altra manera, seria donat, tal com m'ha anat tot i a aquestes alçades de la vida, m'estimo més no haver de compartir amb gent, però la gent la porta tot al cap.
D'acord, és a dir que no es pot parlar de que mai portem ningú, sempre hi ha algú.
Sempre.
Per més que
solitaris que ens n'anem i més lluny que se'n va...
Al nostre cap hi ha coses...
Hi ha gent, constantment.
Hi ha gent constantment.
Sí, sí.
Això és com la cançó, eh? Tothom necessita algú.
Absolutament.
Sí?
Sí. Sí, sí, no... És que és impensable una situació en la que d'aïllament per un humà.
Total, d'acord.
No.
D'acord. O sigui que, per una banda, l'ésser humà, per naturalesa...
Sí.
Porta incorporada la bondat i la maldat i també aquest sentit social que ens deies
de la vida. Dependència de l'altre.
Aquesta dependència de l'altre.
Sí, són dues coses de la naturalesa humana. Que no és un instint gregari, no, és social en el sentit, com a mínim una altra persona. Com a mínim una altra. Perquè inclús ni tan sols podríem... O sigui, moltes vegades és la mare, o normalment és la mare, però pot ser una altra que no sigui la mare. Això també és una funció.
Allò que ens havies dit més d'una ocasió, no? Que la mare és qui exerceix la funció...
Exacte, materna.
Materna.
Sí,
d'acord.
Però que aquesta funció... I diríem que, bueno, habitualment és qui millor l'exerceix, no? Habitualment,
Molt freqüentment. D'acord, sí. Habitualment és qui millor l'exerceix.
Sí.
Per naturalesa, també?
A veure, per la naturalesa psíquica, vull dir, no és tan natural, justament, no? Aquí és de les coses, és la sorpresa de moltes mares.
D'acord, no? O sigui que és cert, allò que moltes persones diuen d'altres persones, que tenen una empatia especial...
Clar, una connexió molt especial.
Una connexió molt especial amb criatures, per exemple.
Sí, hi ha gent que en té més que d'altres.
D'acord.
I les criatures ho noten. Hi ha gent que, o sigui, que no s'hi
recorda. O sigui, que això ja no és tant de la naturalesa humana, sinó que és de determinades persones...
Efectivament.
Que tenen aquesta capacitat...
Sí, aquesta capacitat, aquesta sensibilitat, aquesta connexió... Bueno, no tan innata.
No tan innata.
Però si no tothom la té, és que...
D'acord, d'acord.
O sigui, igual sí que sempre hi ha una vessant de l'innat que és difícil d'identificar o de quantificar, però sí que trobem moltes coses ambientals i en el vincle amb altres humans... que han, diríem, afavorit aquest tipus de percepció, de capacitat, no?
Perquè
de
això sí que és cert. Podem trobar moltes persones que diuen és que té una capacitat per la canalla,
hi ha gent que té fantàstica amb la canalla, i que bé, i menys mal.
Sí, sí, sí.
I diríem que en general, per exemple, una de les coses que sempre s'ha dit és del magisteri, dels mestres, que són vocacionals. I més els hi val, la veritat, perquè si no té la vocació...
Per exercir aquesta connexió.
Exactament, perquè en la vocació hi ha una part de desig, no?, d'algú que agrada, però també hi ha algú de capacitat.
D'acord.
I van lligades les dues coses.
Doncs a partir d'aquests dos pilars, del bo i el dolent i el fet social que tots portem incorporat...
A veure, si podem... Sí.
Sí.
Anava a matisar el del bo i el dolent.
Doncs vinga.
Perquè el del bo i el dolent és sempre tan relatiu.
És que anava preguntant què fa que ens convertim en més bons o en més dolents a ulls de...
A veure, si ho posem d'una altra manera, i per això en aquest sentit Freud va recórrer als grecs, perquè la mitologia grega, no, l'Eros i el Tànatos... És a dir, perquè és unes pulsions nostres que portem dintre que són clarament creatives, que recerquen l'anar unint, anar fent unitats més grans, on l'estima, l'apreciació, té tota una sèrie de connotacions molt positives, molt creatives, que fa que vagi a més les coses i que busca continuar creixent i és generós. I tenim l'altra vessant, que és destructiva. Que és la que tenim que tenir una mica ratlla, perquè si no, o sigui, ens carreguem el planeta o ens carreguem la humanitat, que ja som capaços.
O ens carreguem els altres.
O ens carreguem els altres, extingim espècies a una velocitat que només nosaltres som capaços. O sigui, no hi ha cap bitxo que tingui la capacitat destructiva que tenim nosaltres. Inclús, o sigui, el bueno del Neandertal seria més bo, suposo, perquè va acabar extingit, no?, en coexistència amb els homo sapiens. És a dir, que tenim una cosa destructiva molt forta i que, per altra banda, la necessitem. No, o sigui, justament, no és tan dolenta.
Vaja.
Clar. Però, a veure, la necessitem de vegades per defensar-se. De vegades, no?, que és una forma de defensa.
D'acord.
Un bon atac, segons com.
Sí. Necessitem enfadar-nos.
Per exemple, la necessitem per separar-nos una mica, no?, per discriminar-nos, per matitzar l'altre, perquè si no també quedaríem atrapats terriblement per l'altra vessant aquesta, que també és més social, sí, és més dependent.
Allò del bonisme perpetu.
Sí.
És a dir, necessitem.
Clar, de les dues. Diríem que amb un predomini clar, de la constructiva, de l'amorosa, més ens val.
I això com es va
construint?
Construint.
No? Clar. Això es construeix justament i bàsicament en la família, en el si de la família, de les relacions familiars, on diríem el vincle, la mare, diríem, passa a ser el món de l'infant i cada infant un món per la infant-fill, no? Per la mare, i aquí es va construint en aquest vincle i amb les circumstàncies ambientals que influeixin sobre la mare, com ara la presència d'un pare o no, com ara circumstàncies vitals de la pròpia família, la feina, que estan allà incidint sobre aquest vincle primari i que després, a més, continua, perquè diguem, aquesta construcció com a mínim dura 6 anyets, fins a que tenim ja, diríem, totes les peces que han de formar l'ensamblatge psíquic construïdes.
D'acord.
I després les dinàmiques...
Fins als 6 anyets, més
sí,
o menys.
Sí, és a dir, allà ja tenim, diríem, això, una concepció, o sigui, tenim un llenguatge adquirit, vincles, o sigui, l'altre ens importa com altre.
Esclar, preguntant-ho així, el que som als 6 anys defineix molt el que serem en el futur?
Tenim allà, o sigui, uns fonaments que diríem que no són obviables. Són transformables, no? Si afegeixes altres peces donaran resultats diferents.
És molt d'or, no?
Aparentment sí.
Aparentment sí. I perquè, vaja, posem una mitjana de vida de 75 anys, doncs esclar, en queden com a 70 gairebé ben bons.
Em sembla que els pediatres et diuen que si l'infant creixés com creix fins a l'any, em sembla que mesuraria 20 metres. Fintes, una cosa
d'acord,
així,
d'acord.
O sigui que,
sí, sí.
Que un any, o sigui, un dia d'un nadó, un any d'un infant...
Sí, sí, com la vida dels animals.
Com els gossos.
Com la dels gossos. D'acord, però bàsicament fins als 6 anys construïm...
estructures que, o sigui, són els components del nostre psiquisme, de la nostra personalitat, del nostre ser.
O sigui, que construïm allò que també creurem que és bo o que és dolent?
Sí, efectivament, fent algo que fa com de llei, diríem, no?
D'acord.
Què es pot,
és a dir, encara que siguem molt petits, als 6 anys...
Sí, és que si aquí no hi ha això, hi ha problemes al canto, segur. Justament, per exemple, els nens, els pares, tu dius, però que són cruels, amb 3 anyets, però que són cruels. Diu, però sí, i tant. Per això s'ha de refrenar, s'ha de portar la visió de l'altre, però tot això t'ho ha de fer un pare, t'ho ha de fer una mare, t'ha de reforçar i de complementar un mestre o una mestra, els tiets, els avis, el veí de davant, el de l'esplai...
D'acord, bueno, la vida social.
Exactament, molts altres, però els primers altres socials fonamentals són els de la família, els del si de la família, i que són els més pregnants, els més potents, els que transfereixen més elements per via d'identificació, s'apropia l'infant d'interpretacions de lo que és l'altre, perquè no és exactament lo que és l'altre. No fa una còpia,
d'acord,
ni una fotocòpia. Fa una versió. Una versió de, no, perquè per exemple, un de vegades coses de l'amor, sentir que la mare no li dona tot això que voldria, pot portar la interpretació que la mare és una mica una persona que s'ocupa poc d'ell. No agafa la lectura de que en realitat és massa demandant i hauria de frenar una mica perquè la mare té que anar a fer pis o pot sortir una mica. O que no pot estar tot el dia per ell. O que ha tingut un germanet i que això vol dir que l'ha despreciat, no? Que aquesta ofensa no se li fa a ningú, que ell o ella mai l'hagués fet a la mare una traïció d'aquest calibre, i a partir d'aquí, si això no es paeix i no es processa una mica més, queden, no? Queden traces que reforcen molt, per exemple, l'ambivalència, no? L'amor-odi. Bueno, justament això de la construcció d'un ésser humà és una cosa molt complexa.
Però és a dir, podem recordar, un nen o una nena pot recordar com als 3 anys o als 4 anys o als 5 sentia que la seva mare o el seu pare no estaven per ell?
A veure, pot, sí.
Pot,
podria, diríem. Podria. Amb condicions. És a dir, és curiós com abans dels 3 o abans dels 2 i mig tècnicament no hi ha records, com a records.
T'ho preguntava perquè en més d'una ocasió...
Però més endavant sí,
Quan en qualsevol entrevista amb una persona ja d'edat i li pregunten per records d'infantesa i diu la meva infantesa va ser... Sempre acostumem a vincular aquesta infantesa amb una edat de 5 anys, amb una mínima edat, diguem-ne, amb un cert coneixement de les coses, no?
Evidentment, o sigui, quan...
No recordem quan teníem 2 anys, potser, o quan, sinó que...
A veure, podem arribar a dir-ho. Hi ha gent que té el convenciment de que té records vividíssims de quan tenia any i mig. I em sembla que és neurològicament impossible. O sigui, no, ja no és només una qüestió de psiquisme, sinó del substrat.
D'acord, però en canvi sí que és evident que podem tenir records de quan teníem 5 anys, de quan en teníem 6...
Sí, ara... El record.
Sí, ara.
Ai, ara. El record no és una... o és com la història. És com la història. La història depèn de qui l'expliqui, no? Per exemple, les converses entre germans de records familiars són típiques. No, però què dius?
Sí. Si no era així, què tal?
Clar, tu no, però sí. I clar, que cadascú explica segons li va... i que el record és una cosa molt susceptible de modificació i són construccions, finalment, on hi ha una part de realitat que sempre hi és, perquè si no ja seria un deliri. Sí. Està, diríem, barrejat amb, per exemple, desitjos, frustracions, afectes, altres records, expectatives, esperances, dolors...
Però sí que és cert que, bàsicament, els records poden ser o bons o dolents.
El resultat dels records seria el
que desperten els records.
Bueno, a veure, mira, hi ha persona que li va molt bé tenir records tristos, per exemple. No? O sigui, a veure...
Vols dir amb la perspectiva
del temps, no?
Del
per exemple,
temps. I de tenir una vida,
persona, per exemple, en el moment de, o sigui, recordant la mort de la persona o la pèrdua, o sentir-ho amb emoció i plorar li senta bé. Si no ho fes, si recordés i no sentís cap efecte, li sentaria fatal. Per això et dic que el del bo i dolent sempre és molt relatiu.
I tant.
I és molt subjectiu i és molt contextual. Depèn del context, clar, segurament si està, no ho sé, en una reunió d'executius i li recorda això i es posa a plorar al mig, no li vindrà gens bé. No hi ha moment per fer-ho.
Tindria bastanta relació el que dius amb el que també moltes persones grans comenten de quan van viure la postguerra i recorden una vida familiar feliç malgrat totes les dificultats.
És impressionant, aquestes coses és clar, on justament lo transcendental
tal,
és
no tan, era...
tan lligat a coses tan elementals com que, o sigui, si no tens per menjar, si no saps si la propera bomba caurà a casa teva o haurà volat a mitja família d'altra banda o a qui sigui,
el valor de pren una altra dimensió,
el valor de lo actual. Ara estem aquí, oi,
ja
que estem
què
bé
passarà.
Oi que ens estimem, oi que ens podem riure, oi que, pues, ja està, tot el que més no, i clar, imagina't això ara que tenim, o sigui, crisi que
sí,
hi és,
sí,
i tal,
sí, sí.
I ens sentim ja que se'ns enfonsa el món, dius, pues, no, jo va haver-hi un psicoanalista anglès, un Winnicott, que un tio que va parlar, l'altre dia vaig escoltar, va atendre més de 60.000 persones, i ell treballava a Londres en l'època de la guerra.
Sí.
I de les coses que ell explica com a situació més traumàtica i més brutal per una persona era els bombardejos. És a dir, l'estar...
Per aquella incertesa.
No? Efectivament. No? Que no... I la indefensió. Perquè, o sigui, sí, hi ha els refugis, sí, bueno, sí, però, o sigui, però no. I Londres, vull dir,
sí.
Van caure...
Va. Com un colador.
Clar, però va ser tot això de les
B2,
les no transportables, perquè ja, fixa't, quina capacitat destructiva teníem aleshores.
Doncs ens ho has posat molt bé, perquè a part de la família més immediata, a part de l'entorn social, el que es viu, allò que en el seu dia Gasset en deia de l'hombre i su circumstància...
I tant.
Sí?
Fonamental.
Allò que ens passa... també
determina molt. A veure, hi ha circumstàncies vitals que posen a prova el subjecte, i a veure, i en aquest sentit, així com l'altre dia dèiem que com apretis molt a una persona podria ser capaç de matar, com apretis molt a una persona, a qualsevol persona, es torna boja. És a dir, que l'embogir és una possibilitat que tots tenim.
Sí?
Sí, sí, a base de justament de circumstàncies embogidores. Embogidores.
Dit així, sona...
És que, a veure, és que l'equilibri psíquic no és a prova de bombes, mira. No és a prova de bombes. O sigui, si a mi si no m'haguessin caigut totes aquelles bombes, ara estaria cuerdo i d'altra manera estic, o sigui, al·lucinant bombes quan acaba la guerra fa 5 anys. Però, nen, o sigui, ja no...
O sigui, tots, fins i tot, aquells que no s'ho creuen,
clar, efectivament.
Estem sotmesos a poder perdre el cap, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, en circumstàncies extremes. Ara estem parlant, dic més.
Que les extremes poden ser de moltes menes, eh?
Sí. A veure,
no cal que vingui una guerra, poden ser moltes coses.
Exactament, poden ser moltes.
Que desemboquin en un desequilibri,
Sí, una pèrdua de la visió de realitat, de si mateix, en una desestructuració molt bèstia, que, no sé, segons la circumstància podria ser reversible, o no, bueno, ja es veuria. Inclús la sexualitat, vull dir, l'orientació sexual. És a dir, un home que en circumstàncies, per exemple, de deprivació, pot tenir comerç sexual amb altres homes. I sentint-se un milhomes total, però com el context és el que és, això passa a formar part de la normalitat.
D'acord. L'entorn ens marca.
Moltíssim. Hi ha un llibre, això...
Tant com la família, tant com...
A veure, tu tens... és com...
O si la família no ens marca, ens marcarà l'entorn.
Mira, hi ha una frase de Ferenczi que diu que és un húngar... que deia que la pedagogia és a la psicologia el que la jardineria a la botànica. Val? O sigui, si tu tens estructura de palmera o de cactus o el que sigui, clar, mai et sortiran floretes ni seràs aixaparrat. Ara, com et pillin uns quants vents, perdràs la copa o et trencaràs o passaran... És a dir, que el medi marca i determina moltíssimes coses. I això... és així, i diríem, i l'ésser humà o cada subjecte es posa a prova, és a dir, portant els recursos que diríem que s'han estructurat en el si de la família i ampliant el cercle a lo social immediat, que ha anat, diríem, afegint, restant, sumant, multiplicant, fent operacions, diríem.
Sí.
Quan les circumstàncies, no sé, o sigui, això, una guerra, no vol dir que tothom surti traumatitzat de la guerra,
no,
però diríem, però que molts que, si no hagués passat la guerra, haguessin pogut portar la vida amb l'equilibri que duien, això ja les ha posat en una situació d'esforç tal que no han tingut, no han pogut, no han pogut, i plam, o sigui, cauen en símptomes, en patiments varis, en desestructuracions.
D'acord, o sigui que també és cert aquella frase tan tòpica que diuen era molt bona persona o era una gran persona, però no ha tingut sort a la vida i ha anat a parar,
per exemple,
o amb persones que no li convenien, o amb feines, o amb circumstàncies que no li convenien.
Sí, ara, sense deixar d'atribuir al subjecte una responsabilitat en això que fa, també. Sempre,
o sigui,
sempre hi ha una responsabilitat última.
Tots som, què, amos del nostre destí?
No sé si tant, no sé si tant.
D'acord, deixem que no som amos del tot,
clar,
però
som amos d'algunes decisions que poden influir sobre el nostre destí. Hi ha coses, per exemple, això, el de la bomba,
sí,
justament, o sigui, el seu destí no està gens en la seva mà, gens, i això és una cosa molt difícil de suportar. És a dir, nosaltres vam començar...
La impossibilitat de poder decidir per un mateix.
Clar, nosaltres vam començar abans de la religió. Hi havia l'animisme, que era una manera d'entendre el sol el que feria, les, no? Perquè suportar que no saber què passarà, que no passarà, és molt difícil. En canvi, si tu dius, no, ja li he posat tres pomes i quatre, no sé,
perquè
això ja farà
que
el que té
que
fer, i tots tranquils. Servia o no servia, però es quedava més tranquil, diríem, no? Que necessitem sentir que tenim una...
Una mínima capacitat de decidir sobre...
Exacte, sobre el nostre destí, sobre immediat i una mica futur també. Això no vol dir que estigui en les nostres mans plenament, però que sempre tenim opcions d'elecció. Algun nivell d'elecció sempre hi ha. De vegades fem males eleccions. No? També pot passar. No? De vegades, per exemple, hi ha persones que necessita transitar un trajecte per aquestes males companyies, per adonar-se que definitivament no és el seu.
Per saber on estan les bones.
Efectivament, per saber on estan les bones per ell.
D'acord.
O per ella.
D'acord. Per un altre, aquelles males seran les bones.
Exacte. Aleshores, sempre és molt difícil. I aquí s'escolta i aquí no. Bueno, aquestes coses que pels que estan a fora són tan dures. Per uns pares veure que un fill, una filla...
Passa per un...
Sí, exactament. Determinats ambients, en determinades qüestions, riscos... clar, fins a on és percepció dels pares, temors, fins a on és o no és, de quina manera, que els pares tampoc estan allà per veure, però direm, hi ha coses que són més inquietants que d'altres. Això és així.
10 i 47 minuts, ens hem quedat més o menys als 6 anys, però a partir dels 6 se suposa que ja decidim per nosaltres mateixos, i abans dels 6.
I abans dels 6. Decisions sempre prenem, i inclinacions.
I abans dels 5...
També, sí. Escolta'm, els gent de 2 anys, per exemple, les rabietes que agafen és perquè no els hi donem el que volen, I no estan no els hi vulguis fer canviar d'opinió, aquí ve el rebot. Perquè
ja als 2 anys, als 2 anys sabem per què ens en rabiem.
Sí, sabem, o sigui, el que volem, si més no, en l'immediat, en aquest moment.
D'acord, i com aconseguir-ho?
I procurem. Quan no surt, quan es lia.
Veurem què passa a partir dels 6 anys. D'aquí una setmana tornem al nostre habitual Temps de Família. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbets, número 16. Tornem de seguida amb la presència de Pío García Escudero a Sitges, ahir el representant o portaveu del Partit Popular del Senat.